Escriptors genials, creadors fracassats, escriptors titelles, imitadors, plagiaris, autors de best-seller, víctimes a la pàgina en blanc, quantes tipologies, quantíssimes pot arribar a encarnar la imatge de l'escriptor, imatge en tant que arquetip gairebé, una figura esdevinguda ella mateixa un topos literari, en conseqüència, carn i objecte també de les més variades ficcions. Avui a Ciutat Maragda parlem de llibres protagonitzats per escriptors. Què són capaços de fer els narradors quan juguen amb l'efecte mirall dins els textos? Com articulen dins de la ficció aquesta mena d'arquetip estripat que pot mutar en paròdia, en misteri, en homenatge o fins i tot en metareflexió? En una conversa que ens porta de Fonollosa a Don Carpenter, passant per Maniti, Richard Ford, Carlota Gurt o bé el Joe Gold de Joseph Mitchell, parlem d'escriptors dins de l'escriptura amb en Borja Bagunyà, l'Anna Vallbona i l'Olf Beltran. Avui, per tant, des de la nit fosca i tempestuosa, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som-hi, obrim avui saludant l'Anna Vallbona, com estàs?
Hola, què tal?
Ben retrobada, Borja Bagunyà.
Hola, com anem?
I Adolf Beltran.
Molt bé.
Ja us heu convocats per compartir les diferents maneres que ha tingut l'escriptura i sobretot la literatura per introduir-hi a un escriptor o una escriptora com a protagonistes. Des de molts punts de vista, avui entrarem, una tendència que jo crec que és antiga, no? I que podem anar, la idea resseguir-ne, no sé si tant els orígens com sobretot les diferents manifestacions, novel·les literàries, malgrat el pleonasme estrany, novel·les metaliteràries, paròdiques, el best-seller també ho ha fet molt, no? Jo he fet una mica de classificació, o si més una temptativa taxonòmica que pot funcionar, per exemple, entrant amb escriptors camuflats en ficcions, és a dir, el propi escriptor que tria un alter ego per camuflar-se, no? Que és una cosa bastant... que a vegades l'alter ego també escriu, o no, però tu tens allà un Bandini, si parlem d'Arturo Bandini de John Fante, no? O el Hank Shinasky de Bukowski, que, per tant, és una manera d'escriure a través d'una màscara, no? Al capdavall sovint hi ha aquestes màscares, però... Una cosa que també, fins i tot, és prèvia a tot plegat, és quan es tria un artifici, i l'artifici és que qui narri, el narrador de tota la història, de la història mar, sigui també un escriptor. Perquè molta gent, Moonriver, perquè molta gent se'n recorda Holly Golightly, que et roba el cor en la novel·la de Truman Capote, a l'adaptació cinematogràfica, però hem de recordar que l'Esmorzar Tiffany's, el narrador d'aquest llibre, és un escriptor, de fet, un escriptor que escriu contes als diaris, no? Hi ha un diàleg que he rescatat, un diàleg amb Holly, on ella li diu: així ets un escriptor de debò? Depèn del que entenguis per escriptor de debò, contesta ell. Algú compra el que escrius? Li pregunta ella. Diu: encara no. És bonic, eh? Aquest concepte que té Holly Golightly del que és l'escriptura. Però hi ha això, escriptors narradors, per tant, i deia el cas de l'Esmorzar Tiffany's, però si algú és aficionat, i em consta que hi ha moltíssima gent, hi ha legions de lectors que hi han passat a les històries de Sherlock Holmes, té un escriptor narrador que es diu Watson, no? És a dir, que també... Per tant, ja anem veient que la tipologia de personatges escriptors que són a la vegada protagonistes o coprotagonistes d'una història és bastant variada.
Estàs pensant que realment Watson no se'l percep com a escriptor. En canvi, tot el que llegeixes és també el seu afany, la seva feina i el seu testimoniatge, no? Que aquesta també és una de les qüestions interessants associades a l'escriptor que fa de narrador, que està allà tota l'estona filtrant-ho tot, però que tampoc parla de les seves angúnies, no? Jo crec que quan pensem en escriptors dins de... o novel·les que parlen d'escriptors, o escriptors dins de l'escriptura, normalment et ve al cap sempre la idea de l'escriptor anguniat, no? Anguniejat, que pateix, que no se'n surt, que està escrivint, que explica, no? Totes les seves misèries sobre l'escriptura. I, en canvi, abans de tot això, hi havia l'escriptor que, bueno, per la raó que sigui, és testimoni de... No? I aquí... Clar,
que a més a més et permet jugar molt al punt de vista, no? I amb el famós narrador no fiable.
Pensava en el Gatsby, no?
Exacte.
En el Nick Carraway.
Sí, una mica la idea aquesta també de qui aixeca acta, no? Acta notarial, literària.
Clar, que moltes vegades és el narrador, però allò que estàs llegint és un llibre. Per tant, aquest narrador que era allà, que aixeca l'acta notarial, que va veure coses o que intenta donar sentit, al final actua com un escriptor, encara que potser no es tematitzi i estigui aquí assegut escrivint, no? Que aquesta és l'altra, aquesta és un altre límit, no? Hi ha el límit de l'angúnia, i parlaré dels meus dolors, o el límit de diu o no diu que això que fas escriure, no?
En tot cas, anem repassant alguns dels títols també que heu portat i que, des de diferents punts de vista, mira, l'Anna assenyala ja un nom que sé que t'estimes molt.
Sí, és que voreja una mica el que estem parlant. És en José María Fonollosa, poeta i novel·lista barceloní. Clar, el convoco perquè per parlar de la seva novel·la En vers, poetes en la noche, que es va publicar l'any 97 a Quaderns Crema, en castellà. I és curiós perquè potser la gent li sonarà molt més al Fonollosa, poeta de llibres de poemes, adaptat per Albert Pla, el més estripat, el més marginal, el més misògin, masclista, polèmic, interessant. Bé, i algun altre maragda ja l'hem fet sortir, no? Però Poetes a la noche m'anava molt bé perquè és una novel·la coral en vers on apareixen tot de poetes que es troben a la nit barcelonina. Hem de pensar dels anys 40 pels fets històrics que més o menys en algun apareix. I clar, i és una novel·la en què cada poeta va agafant la veu, i més que poetes, de fet, són gent que vol convertir-se en poeta. Aleshores comencen a sortir les angúnies molt preliminars, com aquell que diu, que depèn de quin cas i de quin perfil psicològic poden esdevenir patologia de per vida o no, però que en el cas de Fonollosa, en aquesta novel·la sorprèn molt, perquè és una novel·la divertida, és a dir, acaba fent una sàtira molt estripada de tots aquests poetes que volen convertir-se en qui sap què, que no es diuen entre ells que es presentaran a premis, però que secretament estan esperant que rebre en aquell moment, als anys 40, la trucada d'un premi, estan esperant què passarà. Es troben entre ells i a tots els hi sembla fantàstic els poemes que han fet els altres, però en realitat pensen que són vomitius. I totes aquestes coses, porto algun fragment perquè realment és molt bo, perquè a més també s'enfum fins i tot de les idees recurrents de poetes il·luminats, no? Fins i tot es planteja que per què serveix la poesia, apareix en un cert moment fins i tot el context de la llengua catalana i diguéssim que ho fa anar per un viarany una mica, per dir-ho així, explosiu. Però clar, ens presenta uns personatges que això, els acaba com caricaturitzant. Al començament es veu molt quan, per exemple, no ho sé, no? Hi ha un mantra de personatges que van repetint sempre el mateix, com poetes allò enfilats en una cadira i pensant-se que diuen qui sap què, i en realitat no diuen gran cosa, no? Però, per exemple, un tal Claudio, perquè tots són així noms, només el nom, un tal Claudio diu cada dos per tres, és un estercolero, impone Claudio, no és esa de referència a la ciutat, és un estercolero, no és esa disciplina de colmena, no és la organització de l'hormiguero, és un estercolero la ciutat. I aquesta mena de solemnitat que quan preparava el programa pensava, jo penso que és una mena de poètica de l'Eugenio, com si l'Eugenio es posés a fer versos i en fotre-se'n d'una colla de poetes de nit, doncs té aquest punt, és a dir, són versos aparentment solemnes, aparentment angoniejats, però en realitat després se'n riu bastant de tota aquesta mena d'aparador i de façana, no? Un altre petit exemple, poden haver-n'hi molts, però hi ha el moment aquest que us deia de... Ah, sí, per exemple, clar, són falses amistats, són amistats estrambòtiques, bé, és a dir, crec que és aquest subgènere de la colla de suposats amics poetes que en realitat no se suporten, però que tots volen fer carrera i volen ser el més destacat de cada un d'ells, no? I n'hi ha un, el Diego, que hi ha un moment que diu: no debería estar con mis amigos, mejor fuera estar solo, preparando una nueva obra, un nuevo poema. Hacer algo, ocuparme en algo que me absorba tanto, que en nada piense sino en ello. I és, en fi, és aquesta mena de constant de poetes bastant poc o molt turmentats, que no acaben d'estar lloc mai, però potser jo crec que el que sorprèn, i s'ha de saber entendre, em sembla, és aquesta part de sàtira, de cosa esqueixada, i alhora fins i tot aquests personatges masculins que aparentment només busquen, o alguns d'ells sí, busquen bàsicament les dones doncs, com un objecte sexual i ja està, això queda ridiculitzat al costat de tot l'altre, no? I per tant forma part del mateix paquet. Per tant, és també, penso, una altra via diferent d'entrar a Fonollosa, perquè sorprèn i perquè, bé, més enllà d'etiquetes i fàcils, és una mena de novel·la en vers bastant divertida, diria.
Sí, jo només volia afegir que amb això que dius de la comunitat d'escriptors, de la novel·la que satiritza la comunitat d'escriptors, a mi m'entusiasma un llibre del Don Carpenter, que és un escriptor nord-americà que va morir el 95 i a partir de la seva mort es van descobrir manuscrits seus. I un dels manuscrits és els divendres a Can Enricos, seria, no? El Fridays at Enricos. Em sembla que van traduir el castellà a Sexto Piso, en català no ho he pogut mirar, perquè ho dic molt de memòria, però que també explica la història de quatre escriptors a San Francisco i a Portland, si no recordo malament, al llarg dels 50, 60, i que són aquesta, el mateix, una mica semblant al que explicaves, no? Bueno, doncs, els quatre perfils que li serveixen també per ridiculitzar, per analitzar, per disseccionar una mica diverses maneres d'enfrontar-se al fet literari. També és en l'època de l'emergència del fenomen beat, de totes les concentracions, no? de molta efervescència artística a Nova York, sobretot, i també a San Francisco. I ell es fixa en aquests quatre personatges inventats. Ho deia només perquè n'hi havia un que a mi dels quatre em fa molta gràcia, no recordo el nom, perdoneu, però que és aquesta mena d'escriptor que no ha escrit res, però està convençudíssim que quan escrigui, bueno, el seu serà increïble. O sigui, no es pot comparar amb res del que s'ha fet, però no ha escrit res. Llavors sempre està en aquesta prèvia de no, jo no tinc cap obra, per tant ningú pot veure fins a quin punt escric bé, malament, tinc talent o no, però tinc claríssim que quan escrigui seria absolutament genial, no?
Clar, però encara no escric. Això em fas pensar que aquí a Poetes de la Noche constantment surten i més preocupacions al voltant de com s'ha de fer la carrera literària que no pas de l'obra que se suposa que estan fent, no? I un diu que el que cal és seguir una línia política, l'altre té el paper més metafísic, l'altre és perquè a més que això no ho he dit, però de tots llegim poemes, no? I van intercalats i realment és una cosa com molt ben travada, no? Un altre això més paisatgístic i per tant és com que cadascun atorga tot de papers per riure-se'n bastant, crec, d'una mena de circ. I, a més, la dona, ja diem, és Fonollosa, amb tota la seva càrrega de foscúria i mala llet, això és així, i de masclisme. Però amb jocs poètics, no? Que vam parlar un dia, amb jocs poètics que escampa i els fa fer el que vol, i la dona que apareix, o que té més un paper més preponderant, per dir-ho així, és la novel·lista, que també té la seva gràcia.
Interessant, sobretot després de no, la colla d'adjectius que li has dedicat, de foscúria, masclisme... I
home, és per preparar el personal, però és un autor molt recomanable.
Exactament.
Sabent que parlem de literatura, esclar.
I que tenim tot de màscares al voltant d'això. M'ha recordat, Borja, quan explicaves la figura de l'escriptor que no ha escrit res i que és venerat, no, en aquest cas sí que va escriure alguna cosa, no sé si teniu present la pel·li de Wonder Boys, no?
Sí.
Que encarna un escriptor que has fet una novel·la i llavors té l'editor, a més la típica novel·la d'èxit, i després té l'editor al darrere, no? Escolta, m'has de passar el nou material, eh? Sí, ja ho faré, no? És a dir, també arrossegat per dèries diverses en el cas d'aquest personatge. Jo també volia recomanar-vos un escriptor que a mi, vaja, tot el que fa en un grau o altre m'interessa, és Niccolò Ammaniti, que va començar als anys 90, biòleg de formació, i va començar amb aquestes etiquetes que a vegades té el món de l'edició, dins d'un grup que van dir-ne els Caníbals, no? Amb una recopilació de relats Fango, d'on sortia un llibre que van publicar Mondadori l'últim cap d'any de la humanitat. Doncs bé, hi ha una novel·la del 2009-2010 que es diu Que la festa comenci, aquí la va publicar Anagrama. Anagrama ha anat recuperant d'Ammaniti de la mateixa manera que la trobeu a Empúries. Empúries i Anagrama, gairebé tota la seva obra, si més l'obra recent. I és una novel·la protagonitzada per Fabrizio Chiva, que és un escriptor reconegut, però cada cop i volta té, fa molt de temps que és incapaç d'escriure una línia, no? I també li van pressionant, li van dient, i aleshores, mig per inspirar-se, mig per no, en fi, per distreure's, està en aquesta època buscant inspiració i el convida a una festa. I aquí comença, la novel·la es diu que comença la festa, no només comença la festa, sinó el deliri, no? Fa no gaires programes, parlava també d'aquella novel·la de Robert Coover, La festa de Gerald, doncs és equiparable en alguns casos el grau de bogeria, en fi, de satanisme, de foscor i de cosa grotesca, no? Per tant, gairebé l'escriptor comença a passar a segon pla i tot el que passa en aquella festa amb un punt d'humor i de cosa surreal interessantíssima. Per tant, Nicolò Ammaniti, tingueu-lo en compte també, perquè un escriptor en les seves ficcions té aquest punt de deformitat que també la literatura a vegades sap mirar allà i que també interessa. I Nova York ha sortit abans i l'Adolf ha portat a un personatge típicament novaiorquès, jo diria, no?
Sí, el llibre que he portat és El secret en Joe Gold. Mm-hmm. Joe Gold ho va publicar fa un parell d'anys, edicions de 1984, amb una traducció de la Griselda Garcia, però és un llibre que pertany al fons editorial també d'Anagrama, que el va publicar Panorama de Narrativa i també a la col·lecció de Otra Vuelta de Tuerca. És un gran llibre amb dues peces de Joseph Mitchell, que és un dels grans escriptors, dels grans periodistes nord-americans, i retrata aquest personatge que veiem també a la coberta, que és Joe Gold, d'aquest tip temptat de dir que era d'alta cuna i de baja cama, no? Perquè tenia orígens patricis a Nova Anglaterra, però dormia en pensions de mala mort o directament al carrer, i menjava i bevia una mica del que podia anar gorrejant a base de recitar poemes, de fer conferències o d'imitar gavines. De fet, la primera peça, perquè en són dues, es titula El professor Gavina. És del 1942, que això és important. En aquell moment, Joe Gold deia que havia escrit un llibre, el duia escrivint des que havia arribat a la ciutat 25 anys enrere, que contenia 9 milions de paraules i era 11 vegades més llarg que la Bíblia. Suposadament havia recollit milers i milers de converses amb tota mena de gent dels fons baixos o no tan baixos de Nova York, rodamons, mariners, metges, infermeres, taxidermistes, treballadors del dipòsit de cadàvers, també intel·lectuals, poetes. Ell tenia amistat, per exemple, amb E. Cummings o amb Ezra Pound, i amb algun altre que ara no recordo. Llegim, aquest gran llibre, La història oral del nostre temps, era un gran poti-poti, un dipòsit de xerrameca, una barreja de ximpleries, enraonies, bajanades i disbarats. I el mateix Gold, que no s'hi posava per poc, comparava aquesta obra seva, que estava en procés, amb ni més ni menys que la història de la decadència i caiguda de l'imperi romà d'Edward Gibbon, però encara amb més mèrit, perquè Gibbon havia necessitat més perspectiva històrica per detectar els símptomes o els signes dels temps, i en canvi ell era capaç, Joe Gold, suposadament, de detectar allò més significatiu enmig de tota la xerrameca que suposava havia traslladat en aquesta obra. A més, que això també crec que és una figura que és interessant pels escriptors, no? Gold explicava que havia renunciat a tenir una feina estable, a tenir casa, a tenir qualsevol propietat, a tenir qualsevol obligació, perquè el que volia era escriure. Això era el més important per ell. Però en lloc de tancar-se en una torre d'ivori, ell on escrivia eren bars, en portals, al metro, en albergs, en cafeteries, en biblioteques públiques, etc, etc. Ja dic que aquesta peça és de l'any 42, i el 1964 Mike Mitchell torna a escriure sobre Joe Gold, que ja havia mort feia 7 anys després de passar els últims anys de la seva vida tancat en un psiquiàtric. És la peça que pròpiament es diu El secret d'en Joe Gold. És més llarga, és més greu, és una versió ampliada i completa de la vida de Gold, però també una mena de making of de les dues peces literàries i també de la relació que al llarg de dècades havien mantingut els dos homes. I és aquí on se'ns revela el secret de Gold, o no. Segons Mitchell, vet aquí que la història oral no existeix. És cert que Gold tenia el llibre al cap, aquest llibre enorme, 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 almenys alguns dels seus capítols, i de fet el mateix Mitchell havia quedat diverses vegades amb el mateix Gold, i Gold al llarg de sessions inacabables li explicava, doncs, tot això, no? Li traslladava aquelles converses que suposadament havia transcrit en el llibre, però sobretot parlava d'ell, perquè era d'aquesta mena de persones que suposo que tots n'hem conegut, no? Que no hi ha res trivial, tan trivial a la seva vida com perquè no te la pugui explicar. Bé, doncs, clar, i llavors dius, però si és cert que Gold escrivia, perquè el veien escrivint, perquè duia tot de llibretes i què escrivia? Doncs sembla que, segons Mitchell, escrivia sobretot versions que anava eliminant en bona part sobre la mort del seu pare, sobre la mort de la seva mare, sobre uns indis de Dakota del Nord, em sembla que era del Nord, que ell els havia anat a mesurar el cap, el crani, quan ell mateix era encara jove, també sobre els problemes de menjar tomàquet, perquè a més ell es veu que ingeria ketchup a cullerades, perquè com que era l'única cosa gratuïta que li donaven als bars, doncs, bueno, carregava els plats amb més i més ketchup i se n'anava menjant i més, no? Clar, llavors, aquí que també, ja que parlem d'escriptors, no? Per què no va escriure aquell llibre que tenia al cap, no? I hi ha una conversa que, d'una manera molt delicada, Mitchell deixa amb un punt de suspens, perquè Mitchell sospita que és per mandra. La mandra d'escriure tot allò que tenia al cap. Però l'altre li diu, sembla, però no ho acaba de sentir bé en Mitchell. Gold li diu, no és per mandra. Llavors, per què? No? Per què no va escriure allò que tenia tant al cap? És un llibre que te'l pots agafar...
Perdona, no hi ha cap resposta explícita ni...
Hi ha una
hipòtesi, que és aquesta de la mandra, i avalla, i la resta està bé, perquè així el lector pot anar especulant.
Clar, és un llibre que pots agafar per moltes bandes, no? Perquè a més hi va haver com un procés de mímesi entre l'escriptor, en aquest cas el periodista, Mitchell, i la seva criatura, perquè era un personatge real però no deixava de ser una criatura de la seva literatura. Perquè Mitchell, després d'aquest llibre, que és una peça magistral realment, i que li va donar o va confirmar la seva fama com a periodista extraordinari, no? Com a institució del New Yorker, va deixar d'escriure pràcticament, no va deixar d'escriure, perquè el veien escriure en aquell despatx que, per ser ell qui era, conservava el New Yorker, però després quasi no va publicar res. El veien també per la ciutat, per Nova York, per Greenwich Village, pel Bowery, no? Rondant també aparentment sense rumb, sense destinació, com si s'hagués convertit una mica en el mateix Joe Gold, no? Com si la seva criatura l'hagués posseït d'alguna manera. Bé, sobre aquesta qüestió de la mandra, del procrastinar, doncs també, si voleu, en parlem, perquè, mira, he tingut una petita alegria, perquè saps aquelles lectures que dius no me'n recordo de res? Doncs no és veritat. Llegint el llibre de Joe Gold, he recordat que fa anys vaig llegir en un llibre de Walter Benjamin una sèrie de coses sobre el procrastinar, és a dir, sobre el anar diferint l'acció, que trobo que és molt interessant, però com que ja porto xerrant massa estona, doncs, si voleu, després ho comentem. I deixa'm dir només una cosa, i és que no és l'última paraula sobre Joe Gold. No és l'última paraula sobre Joe Gold. No fa gaires anys, em sembla que és del 2016, una gran historiadora nord-americana, gran historiadora i també col·laboradora freqüent del New Yorker, que és la Jill Lepore, va escriure un article que després es va convertir en un llibre, que són Les dents de Joe Gold, Joe Gold's Teeth, on suposa la tesi de que no havia escrit la història oral, sinó que la història oral segurament sí que va existir, o qui sap si encara existeix, amagada en algun lloc. I per cert, que el retrat que fa de Joe Gold és més desagradable que el que fa Mitchell. Era un home obsedit per les relacions sexuals entre homes blancs i dones negres, que va perseguir una escultora i que va haver de deixar la ciutat, i tampoc no és tan amable amb el talent de Mitchell, que és indiscutible, però li atribueix unes dosis de fabulador que potser són excessives, tenint en compte que ell era bàsicament un periodista, i que presenta això com una, això com ho deies abans, em sembla tu, Borja, no? com un passar acte o...
Sí, aixecar acte notarial gairebé. Està bé, en tot cas, que aquest personatge continuï despertant interès i articles i històries.
La idea d'una història oral de Nord-Amèrica
és genial,
feta a través de converses i converses amb tothom, sí. Em sembla absolutament genial. És que no cal escriure-la, perquè tinc influència. És una idea que hi vas pensant i vas tornant. Hosti, quina meravella, com seria una història oral catalana? Com seria una història oral?
Clar, hi ha idees.
És un concepte que ja va creixent, jo diria, en el cap dels que han llegit el llibre de Mitchell.
És més, segurament plasmar-ho en paper seria decebedor. És molt més bona a vegades la idea que no pas la materialització de la idea. I això em porta a un... Ara hi he pensat, té poc a veure, però sí que té alguna cosa a veure amb això. Umberto Eco va fabular alguna vegada amb algun escriptor de ficció total, no? Però segurament la seva novel·la més coneguda, l'any 80, El nom de la Rosa, hi apareix, ni que sigui de manera tangencial, però té un pes important a la trama, un tal Aristòtil. I la recerca d'un que allà Jorge de Burgos, el bibliotecari, el custodia com el que és una joia preuada, d'una cosa que en realitat historiogràficament no sabem si va existir mai, que és la part de la poètica dedicada a la comèdia, no? És considerat que s'ha perdut o que es va perdre, però allà hi ha un fragment que Umberto Eco, bé, en tot cas el troba Guillem de Baskerville, que reprodueix de manera plausible la prosa d'Aristòtil explicant els efectes que causa la comèdia, és a dir, aquella part que no hem pogut llegir mai de la poètica perquè no la tenim, se suposa que està perduda, no? Per tant, té molta gràcia un teòric, en aquest cas en el rol de novel·lista, imaginant i a fer-ho a més imitant l'estil d'Aristòtil el que hauria pogut escriure sobre la comèdia, no? I després sobre grans debats teosòfics sobre si Jesús va riure mai, sobre els efectes del riure, en fi, d'aquest tipus de coses que també es donen en el llibre, no? Bé, en tot cas, seguim amb la línia americana, Borja, perquè veig que per aquí hi ha un títol que has portat que competeix, i no és fàcil, en nombre de pòstits amb el que porta l'Anna, no? I que...
Bueno, això sí, és una lluita secreta i silent que anem lluitant amb l'Anna.
Exacte. I sota la taula perquè no es veu, perquè si no...
No, he de dir que aquest estiu m'he disparat amb els pòstits. No, jo us portava el cronista d'esports de Richard Ford, en la traducció catalana que havien fet el Jordi Palou Masip i la Martina Millà. També, com comentava, està traduït a Anagrama. Anagrama també, juntament amb Empúries, li han anat fent, sobretot els llibres, no només, però sobretot els llibres, d'una banda, autobiogràfics, entre ells, el text que dedica a la seva mare, etc. I el que inicialment era una trilogia, que ara ja és una tetralogia, i que sembla ser que potser en sortirà algun altre, o en afegirà algun altre volum, del seu personatge icònic, que és Frank Bascom, que és una mena particular d'escriptor. Jo el pensava una miqueta en el sentit de dir, abans que assajaves taxonomies, que és l'escriptor que segueix escrivint però que en realitat muta de feina, no? I aquesta primera novel·la, precisament direu, home, és el cronista d'esports o el periodista deportivo, no? No és ben bé un escriptor. La història del Frank Bascom és la història d'un escriptor nord-americà jove que havia publicat en el seu passat un llibre de contes que sembla ser que va ser rebut per la crítica com un llibre de contes clàssic, prometedor, que allà hi ha una veu, allà hi ha un escriptor. També des del punt de vista de la crítica nord-americana, que és un escriptor que s'ha de forjar, però allà hi ha un talent. Bàsicament va fer un primer llibre de contes ben rebut, prometedor, després va començar a escriure una segona cosa, en Bascom, i la va anar abandonant. Llavors, el que em sembla molt interessant del personatge de Richard Ford és aquest escriptor que en realitat, a diferència dels del Don Carpenter o dels del Fonollosa, és un escriptor, perdó, que abandona l'ambició. És a dir, en lloc de veure com l'ambició el motiva, el corromp, el fa, no? El mou al llarg de la seva vida, aquí és un escriptor que justament no troba prou motivació per seguir escrivint. Llavors, no és falta de talent ben bé, no és falta de ganes, no és falta de... No saps ben bé per què ho deixa de fer. I crec que la meravella d'aquesta primera novel·la de la tetralogia del Bascom és que tota la novel·la està al servei d'anar perfilant tot un univers moral, emocional, ideològic d'un personatge que en realitat està dient no, jo sóc molt més feliç escrivint crònica esportiva. És senzill, ho sé fer, no fa mal a ningú, no estàs en aquest batibull de lluites, d'ambicions, de validacions, de si ets un bon escriptor o no, si aquell allà és millor que tu. No, jo estic fora d'això i estic la mar de bé. Això sembla ser que el naixement del Bascom, que és insisteixo, és un treball, diguem-ne, de personatge meravellós, perquè a més passa per ser un paio, entre cometes, ordinari, i tot el que fa Richard Ford amb aquest personatge ordinari és ensenyar-te que sota aquesta aparença d'ordinarietat hi ha un món complexíssim. Però que aquesta complexitat no passa per la complexitat habitual de l'escriptor, no? Torturat, que recerca, no? O que va a la búsqueda d'unes validacions o unes excel·lències X. No, és una altra mena de complexitat que crec que es dispara i que crec que li permet explorar justament el fet de que Frank Bascom abandona la seva construcció com a escriptor, no? Sense caure, insisteixo, en el Bartleby de Vilamates, no? De l'escriptor que deixa d'escriure. No és ben bé això, i trobo que és una variació molt bonica. Dic que, a més a més, el que em semblava, o el que semblava ser que estava a l'origen d'aquest personatge, és que les primeres novel·les de Richard Ford, que eren novel·les més curtes, eren molt més dures, molt més... ni diuen gritty en anglès, no? Allò molt més crues, de violència, de baixos fons, que mencionaves, Adolf, abans. I no li van acabar de funcionar. I sembla ser que la seva dona, la Cristina, li va dir, escolta, per què no fas un personatge feliç? Prova de fer algú feliç, perquè estàs escrivint sempre sobre paios torturats, prova de fer-ne un de feliç. I vas com sembla ser que surt d'aquest intent de Richard Ford d'anar cap a una cosa més amable. No és feliç, qualsevol que hagi llegit en Bas com no és un personatge feliç, però és un personatge que tota l'estona està intentant estar d'acord amb la seva vida, no? I em sembla que era una de les coses que els escriptors sembla que se'ns dona pitjor. I en canvi Bas com compta durant 4 llibres cada cop més llargs, ho assaja i ho assaja meravellosament.
I a més amb una mena d'al·legat involuntari a la crònica com a gènere creatiu, no? Que...
Sí, és molt interessant. En aquest primer text sí, perquè a més el MacGuffin de la novel·la és una entrevista que va fer a un atleta que em sembla que ha tingut una lesió i que li va fer una entrevista, no? Li va fer un perfil típic. El que passa és que després, a la segona novel·la, abandona l'escriptura d'esports i es torna gent immobiliari. És a dir, per veure el que fa Richard Ford amb el que era un inici d'escriptor talentós fins a on el porta al llarg de 4 novel·les és absolutament recomanable, però ja ens desvia del tema.
Si algú abans d'ara en Borja parlava de, no, de persones torturades i una certa foscor, avui som a Ciutat Maragda, ja ho sabeu, repassant novel·les i llibres on els protagonistes siguin escriptors i gent que es dedica a la ficció o si més no a aixecar acte, com dèiem també, no, de determinats fets passant o no pels sedars de la ficció. Home, és inevitable pensar en Jack Torrance, no, i en un hotel de Colorado, perquè efectivament Stephen King té més d'un llibre on el protagonista és escriptor. Insisteixo, en algun cas te'n vas a escriure o a regentar un hotel i acabes com Jack Torrance a The Shining, no? Per tant, poc recomanable acabar per allà, sobretot perquè crec que ell vol fer una comèdia i no, la pel·lícula no acaba de ser una cosa còmica, la pel·lícula ni la història, vull dir. I en tot cas, home, quin gran personatge, Paul Sheldon. Alguna vegada hem parlat de Misery, no?
Meravellós, absolutament meravellós.
I del que es pot arribar a fer en tots els sentits a un escriptor, no? Aquesta dependència de la història. Jo crec que una novel·la, la ficció com a cosa addictiva, té allà també un bon retrat.
Clar, i això, i després també és que a mi em feia pensar en una altra cosa, potser menys terrorífica, malgrat aquesta musiqueta de fons, però que és al final, per què té gràcia a totes aquestes històries d'escriptors, no? En fora de micròfon n'hem parlat, ja estem parlant només d'un mirar-se al Malik, o en algun cas sí, però jo crec que justament l'element de l'escriptor és aquell que se'l pot fer baixar això, als inferns i ensenyar les dobles morals i les baixeses i els altars més increïbles, no? És a dir, em sembla que moltes històries permet això, un joc molt més estripat, no? També el deu permetre a l'arquitecte o a l'agent immobiliari d'en Fran Bescombe, que per ser el Fran Bescombe, abans que dèiem la idea de crònica, no? Podem pensar són històries amb novel·listes o escriptors que deixen d'escriure, en aquest cas, però també a través d'aquest escriptor i a través d'aquest personatge molt clarament veiem crònica dels Estats Units, no? I dels tots els canvis dels Estats Units, i això segurament també és el que ho fa és el que ho fa interessant, no? que són porta d'entrada a altres històries. També abans em fèieu pensar amb una altra referència molt clara, però és el Lloro de Flaubert del Julian Barnes, no? És potser aquesta classificació de novel·les que parlen d'escriptors, en aquest cas reals, un clàssic, concrets, però que d'una manera molt divertida et fan de porta d'entrada a un escriptor a les crítiques i comprensions i lectures possibles d'aquell al voltant de Flaubert, i llavors també tot aquest seguit de teories possibles, no?, al voltant de la creació, de què hauria passat si, els lloros que inspiren no sé què, no? Aquest punt d'imaginar fins i tot, de posar la falca allà on l'escriptor no, o la seva obra no li han posat, em sembla que també és molt interessant.
Clar, aquí obres un meló important que jo no hi pensava, perquè efectivament aquí Flaubert surt no com a un personatge inventat, sinó com l'escriptor que és, però abans que en Borja citava el Bartleby, no el de Melville, l'original, sinó el de Vilamates, home, és una enciclopèdia de citar escriptors, però a més de manera molt ben girbada, amb altres històries, ja sabem que no acaba sent metaliteratura allò que fa Enrique Vilamates, però com a bon lector va incorporant les seves lectures en noms reals en tota la seva, no?, en tota la seva obra, així com Passavento parla dels escriptors fugits o que acaben, no?, desapareixent, algun tipus de fuga, i en d'altres llibres doncs va convocant una sèrie d'escriptors, però que, insisteixo, són reals. Però el que sempre ha quedat l'atenció, avui que estem parlant també d'escriptors personatge, és com, no sé per quina raó, el bestseller com a gènere ha tendit a agafar escriptors reals i, per cert, més aviat del cànon, per fer-los protagonistes. Penso, per exemple, en una novel·la de Matthew Pearl que es va dir El Club Dante, que en el seu moment va publicar Seix Barral. El Club Dante té com a protagonista no el poeta Dante, sinó Longfellow, som a l'any 19 a Boston, Nova Anglaterra. Longfellow, el primer que va fer una traducció a la comèdia en anglès, i tota una sèrie de poetes i escriptors reals, però en una trama de personatges. O un descendent de Dickens també va fer un llibre que es deia L'últim Dickens, on el venerable Charles també n'és protagonista. O Edgar Allan Poe també ha sortit en algun best-seller com a personatge, no? Una mica gairebé així com si fos la Lliga dels Homes Extraordinaris, una cosa així de personatges que han superat, vaja, que són història de la literatura, però que apareixen en best-sellers fent ells mateixos a vegades, no?, imbricats en una trama criminal o amb algun tipus d'intriga que han de resoldre, no?
Clar, però en aquest cas, pregunto, jo diria que gairebé voleu dir que no és l'efecte aquell de l'enciclopèdia que vesteix el menjador de casa, no? És a dir, utilitzar Dante per un best-seller...
Bé, és el que va fer Dan Brown amb Leonardo, amb Da Vinci.
Exacte,
no?
És el nom que em dispari, i després ja no entrarem en analitzar la versificació de Dante, segurament.
No, però no és la intenció,
Sí, sí,
el best-seller és un gènere venerable que costa molt d'escriure, costa encara més de llegir, i que en tot cas té molts seguidors.
Per tant, els dos costen en mèrit.
Exacte, malgrat que no digui la veritat sobre el Sant Graal, si pensem, per exemple, en el personatge de Dan Brown, no?, i d'altres barbaritats que diu, però que en tot cas és té un cert mèrit pensar, doncs.
El que passa és que aquest gest bestsellerista moltes vegades el que fa és una mica, a mi em fa pensar en l'equivalent de quan hi ha una adaptació o certes pel·lícules històriques agafen un personatge i de sobte un paio, no ho sé, més aviat estrafet i amb un ull buturut i tal, te'l converteixen en una mena d'Apolo de 1,90 m, amb uns braços musculadíssims, i t'ho idealitzen tot, no? Tot de sobte, tothom de sobte és guapíssim, tothom de sobte és, bueno, heroic, no?, en tots els aspectes de la seva personalitat. I quan fan aquestes adaptacions bestselleresques de personatges, no?, escriptors, resulta que el que fan menys és escriure, no? O sigui, el que és interessant és que, a més de ser escriptor, era caçavampirs, no? O t'agafen mandangades d'aquestes i sobretot el converteixen en un heroi de ficció o un detectiu criminal, que em sembla la mar de bé, però clar, hi ha un punt aquí que no sé si comptaria ben bé com a escriptor o com una mena de barreja mutant entre escriptor i això, doncs mata zombis o...
Frankenstein, si la literatura zombi, no?
Sí, sí, fan aquests creuaments subtils i te'l fan passar per Dickens. Que ja està molt bé, cuidado. Jo sempre penso aquí en Verdaguer i trenco una llança perquè algú faci una adaptació a un Verdaguer exorcista. I caça vampirs, també. Aquí tothom caça vampirs.
A més, ara que el tema dels dimonis torna a estar molt de moda, trobo que...
Aquí estem deixant, estem desaprofitant.
Que hi ha un filó molt clarament. Els dinomis, els dimonis ja a l'església, vull dir. En fi, però sí, sí, és molt interessant. Sí, sí. Jo voldria aprofitar, perquè mira, ara dèiem això dels personatges escriptors en la literatura, evidentment l'exemple que posava del Lloro de Flaubert poc té a veure amb aquesta derivada que hem agafat. I que a banda d'això, subratllo que és una novel·la molt divertida que va llançar a l'estrellat en Julian Barnes, no? Però clar, jo anava barrinant amb la idea també de dir, ostres, partint molt potser del primer llibre que em va venir al cap, que era el d'en Fonollosa, no? escriptor parlant de colla de poetes que volen ser poetes, tots homes, escriptor home que parla d'una colla de tios, que això, que anhelen l'èxit, anhelen el reconeixement. I clar, em venia al cap també doncs, bueno, una altra via en aquest sentit, que podria ser la generació Beat. No, em venia al cap tot d'exemples de, que em feien preguntar-me si en certa manera les ficcions fetes per escriptors sobre escriptors eren un gènere bàsicament masculí. Segurament la resposta és que sí, per una qüestió doncs, de la tradició, no? I dels rols, però he intentat buscar algun contrapès de ficció d'una autora que parli d'una autora o d'un món d'escriptors. I he anat a petar una cosa que em sembla una delícia, que potser comparteix amb Fonollosa la mala bava a l'hora d'aplicar una mirada sobre el món que retrata i a l'hora d'escriure. La novel·la en vers de Fonollosa era una novel·la que va aparèixer pòstumament, vull dir que ell va estar anys en silenci sense publicar, mor a principis dels 90, si no recordo malament, i aquesta novel·la apareix pòstumament. La novel·la, el llibre que convoco, que és la autobiografia d'Alice B. Toklas, de la Gertrude Stein, surt l'any 33. Jo crec que és un efecte, és un llibre que ella pensa, escolta, abans, perquè altres, un cop m'hagi mort, expliquin coses, no? Pòstumament, que no pugui rebatre, ja les explico jo. I aquesta és la gràcia. És a dir, estem parlant d'una mena de llibre memorialístic, per tant, no és una ficció com a tal, sinó és una ficció d'escriptora, però l'estructura narrativa és fantàstica i sí que aquí utilitza totes les eines això, de la literatura. És a dir, és un llibre que es titula Autobiografia d'Alice Toklas, que va sortir a l'Avens el 2019, diria, que escriu Gertrude Stein. Alice Toklas va ser la parella de Gertrude Stein i va ser algú que vaja, es va ocupar bàsicament de les qüestions més pràctiques, domèstiques, de la intendència, no? Per dir-ho així. Aleshores, Gertrude Stein va ser col·leccionista d'art, va ser escriptora, el primer terç del segle XX fins als anys 30, doncs es fa amb tota la crem de la crem del món de l'art i dels escriptors que corren per estar per París, com per exemple doncs, la que ella batejarà com la generació perduda, Scott Fitzgerald, Hemingway. Però clar, aquest llibre és molt interessant perquè se suposa que l'escriu la seva parella, però no, l'escriu Gertrude Stein. I aleshores veiem la seva parella dient, doncs, he agafat un parell de fragments perquè just a l'inici et pixes de riure, per bé que no seria el posat que jo deia, per dir-ho d'una manera una mica popular, el Fonollosa fent d'Eugenio, sinó que en el cas de la Gertrude Stein és una mala bava molt fina i molt punyetera. Aleshores, hem de pensar que la veu de narradora que assumeix l'Alice Toklas, doncs, just al començament, diu, els tres genis dels quals voldria parlar són Gertrude Stein, Pablo Picasso i Alfred Whitehead, que va ser un matemàtic i filòsof. Diu, he conegut molta gent important. He conegut molta gent magnífica, però tan sols he conegut tres genis de primera classe. I en tots els casos, alguna cosa va sonar dintre meu. Amb cap dels tres no em vaig equivocar. Va ser així com va començar la meva nova i intensa vida. Clar, dius, quina barra. Gertrude Stein, quina barra. I la novel·la és plena d'aquests moments. Per tant, la novel·la en cap moment és l'autobiografia de l'Alice Toklas, sinó que, i ella diu que al començament també diu que serà un llibre sobre la seva vida, els seus anys compartits amb la Gertrude Stein, i tampoc, bàsicament és un llibre per parlar de la Gertrude Stein, que per això l'ha escrit, no? I llavors això, és a dir, hi ha aquesta part que és interessant, però després també hi ha la part molt interessant que al capdavall veient la Gertrude Stein, o el que diu la Gertrude Stein segons l'Aristocles, segons la Gertrude Stein, doncs veiem passar el Guillaume Apollinaire, Hemingway, Scott Fitzgerald, això, el món de l'art d'aquell París.
Sí, una mica el que Hemingway mateix retrata a París era una festa, no?
Exacte.
Les pàgines d'aquest llibre, que també és un name-dropping constant, aquest, és com la pel·li de Midnight in Paris, de Woody Allen, on, per cert, també hi ha un personatge que fa Gertrude Stein, i hi ha tot de no? I surten tots aquests, fins i tot Dalí.
Sí.
I Scott Fitzgerald i tota aquesta família d'un París, jo diria, una mica idealitzat. Mirat en perspectiva, però...
Clar, francament idealitzat.
Exacte, sí. Però jo crec que la gràcia justament d'aquest llibre de la Gertrude Stein és que primer que ens la... Jo me l'imagino com una senyora bastant poc romàntica i que no s'estava d'orgues, i aleshores, a través d'aquesta veu, d'assumir la veu d'Aristocles, tot agafa un aire molt tal com raja, molt d'anar explicant això van així, van allà, però molt més domèstic i menys, fins i tot diria, romàntic, no? I per exemple, això, hi ha moments en què l'Aristocles diu coses que Gertrude Stein va pensar, doncs, per exemple, de l'Scott Fitzgerald, no? I, és a dir, tot agafa un aire molt d'anar-s'ho mirant amb molta tranquil·litat, com que està rentant els plats i veu per allà passar, doncs, l'Scott Fitzgerald, el Picasso, i és com bastant curiós. I, per exemple, diu, la Gertrude Stein i Fitzgerald eren molt especials en la seva manera de tractar-se. Gertrude Stein havia quedat molt impressionada en aquest costat del paradís. I es veu que més endavant, doncs, li va dir que o ja li va anunciar que realment aquest llibre seria el que crearia un públic per una nova generació, i que passaria el mateix amb el Gran Gatsby, cosa que el Fitzgerald no sabia, perquè va quedar mig torturat amb l'acollida no prou exitosa que va tenir el Gran Gatsby, no? Però, per exemple, doncs, també hi ha molts moments amb en Hemingway, amb qui és, doncs, bastant fatxenda, juganera, i al final del llibre, que no és fer cap spoiler, però al final del llibre això, aquesta veu narrativa acaba de jugar i s'ho fa venir bé, doncs, per explicar qui és que ha fet una autobiografia, no? I qui és que en realitat ha volgut fer-la, perquè clar, l'Aristocles és molt bona fent moltes altres coses, però potser no havia tingut temps per fer-la, no? Per tant, és un llibre divertit que des d'un punt de vista molt diferent ens convoca això, tot amb una colla d'escriptors.
I tant, tota aquella generació. Jo el tinc de la Molo, el recordo que el va editar fa 1000 anys, la gran col·lecció, i està molt bé que l'Avenç l'hagi recuperat fa relativament poc. Tornem a Benjamin, Adolf, que el tens obert ja.
Sí, perquè, clar, suposo que hi deu haver molts llibres sobre escriptors en crisi, sobre escriptors que no poden escriure, no? I també abans algú de vosaltres ha abocat la figura aquella de l'escriptor, o suposat escriptor, que va dient que escriurà una obra mestra que ho canviarà tot, que canviarà la història de la literatura, però no hi ha manera de llegir res sobre ell, no? I que també és una mica la figura aquesta que abans citàvem del Joe Gold, que quan algun editor diu, escolta'm, doncs deixa'm veure el teu treball, que ni que sigui de manera fragmentària, doncs t'ho vull publicar, i ell sempre se'n surt amb excuses i més excuses. I abans tu, David, preguntaves, bé, hi ha alguna hipòtesi sobre el per què? Hi ha la hipòtesi de la mandra, hi ha la hipòtesi també del procrastinar, i això, ja ho deia, m'ha fet recordar uns textos de Walter Benjamin dins d'un llibre que es diu Sombres breves, això és dins d'aquestes obres completes, em sembla que està publicant o publicat a Bada Editores, en què hi ha un article que està molt bé sobre per què ha estat tan estès el costum, fins al punt que ell ho anomena superstició, de no parlar de les nostres, diu, mejores intenciones y proyectos. Ho tinc en castellà i crec que val la pena i que és molt interessant, no? Llegeixo, diu... És a dir, per què? Perquè més val no parlar d'això, del llibre que estàs escrivint o del projecte que tens entre mans o que tens al cap. I diu... No es en efecto comprensible que una persona a la que algo le ha salido mal quiera guardar el fracaso para sí y para asegurarse esta salida oculte su proyecto. Pero esto es tan solo la corteza exterior de sus razones. Es como el barniz de lo banal que recubre las capas más profundas. Debajo está la segunda capa. Eso trobo muy interesante. Diu, el conocimiento vago e impreciso de una merma del poder de acción por la descarga motora que sin duda ejecutamos hablando, a cambio de ese mero sucedáneo de satisfacción motora que sin duda obtenemos hablando. muy escasas veces se ha tomado tan en serio como se merece este carácter destructivo del lenguaje que la experiencia más simple nos presenta. Si tenemos en cuenta que casi todos los planes decisivos siempre están vinculados o incluso ligados con un nombre, comprenderemos que el placer de mencionarlo nos sale muy caro. De manera que és possible que Joe Gold no acabés escrivint el seu llibre justament perquè, a base de parlar-ne, perdés les forces d'escriure-la. I en un altre moment, potser d'una manera més clara, Benjamin diu: "El decir no es solo darle su expresión al pensamiento, sino otorgarle su realización." De manera que també la figura aquesta del literat o de l'escriptor procrastinador, no? és molt habitual. En algun lloc he llegit que si hi ha una professió en què es procrastini és precisament en la d'escriptor, i fins i tot potser vosaltres tindreu altres exemples al cas, però recordo bé llegit que no sé si era Herman Melville o Victor Hugo, no?, que li demanava a la dona que el lligués, que l'encadenés a la pota de la taula del despatx perquè no sortís fins que no acabés aquella pàgina o aquell capítol o el que fos.
Parlant de Paul Sheldon,
sí que ha quedat pendent, però sí, aquest és el terror també una miqueta. Jo crec que Stephen King allà tocava una mica aquest terror de que t'encadenin allà, no?, a escriure, perquè en realitat...
Sí, és procrastinar. Home, si tens l'espasa de Damocles de l'editor...
No, Sheldon... Vera... Bueno, però Sheldon també té aquesta... Jo sempre el pensava en relació a Xerezat, també, no? De dir...
Exacte.
Has d'escriure, però alhora has de seguir escrivint. No és només escriure i acabar, perquè potser llavors et rematen, no?
Sí, sí.
Perquè ja tenen el que volen, sinó has d'escriure perquè t'estan obligant, però alhora no has d'acabar d'escriure. I aquest espai trobo que és molt... molt interessant. I al final, una altra gran escriptora, va, si em permeteu el salt, és justament Xerezat, no? Però bé.
No, i tant, exacte. El dia que vam parlar de les mil i una nits, ho destacàvem, això.
Clar, no, mira, ara em fèieu pensar en un exemple d'escriptor català, l'Albert Forns, com va fer Jambalaya, era una mena també de petit tractat al voltant de moltes coses, perquè en aquella novel·la apareixien diferents activitats que acaba sent una pèrdua de temps o un amagar la boleta mentre no acabes d'escriure. Digue-li tractat de pornografia, l'escriptor crec que es matava a palles i en una residència a Montauk, als Estats Units, tot de coses, però era també un tractat sobre la procrastinació, no? al voltant d'això de l'escriptor que ha anat a un lloc per escriure i aviam com s'ho fa. I en fi, hi apareixen, com és propi de la procrastinació, molts elements fragmentaris de moltes idees molt diferents.
Mm. Home, la gran novel·la sobre la procrastinació és la novel·la lluminosa del Mario Lebrero, no? Que són, no sé si eren 600 pàgines, dels quals 500 i pico eren ell, que obtenia una beca i es passava fent de tot menys escriure. Doncs, hòstia, ara em descarrego això. Ara he de programar una petita aplicació que em recordi que m'he de prendre una pastilla. Llavors es dedica no sé quantes pàgines a fer això. I no era tan...
Perquè, perdoneu, les beques les donen per escriure un llibre i presentar un llibre o per intentar-ho?
Això es mereix un programa sencer.
Jo no n'he tingut mai.
Depèn
dels casos.
Sí, les
beques... Tant, hi deu haver casos en què algú ha cobrat una beca i després no se n'ha sortit.
Les beques de creació,
no?
Parles, Adolf. Beques de creació, en general, inclouen en els seus estatuts, en les seves bases, la obligatorietat, a vegades fins i tot et diuen quin termini, de 6 mesos, 9 mesos, un any, de publicar, o que acabi sent, no?, que vegi la llum, el projecte pel qual vam donar-te la beca. Petita trampa, que em consta que fan algunes persones que es dediquen a l'ofici, jo presento un projecte d'un llibre que ja tinc escrit, i em passo la beca o l'estada a la residència de no sé on, o el mes i mig que, en fi, o l'any o els 3 mesos que em regalen a Itàlia o a Nova York o on sigui. Això el Ministeri de Cultura a Espanya ha fet una cosa relativament recent que va en aquesta línia, no? Hi ha una partida de molts diners per escriptors, per beques de tot tipus de creació, on després no et rendeixen comptes el que has fet amb els diners.
Sí, ha portat una mica de soroll. Sí.
Per tant, sí, efectivament, les beques, en teoria, inclouen aquest tipus de coses, però ningú ve allà a controlar si el projecte el tens a mitja, si en tens un 10%, o si tens un 99% i t'acaben de subvencionar els sopars perquè l'altre 1% sigui inspirador. No? Però insisteixo que això forma part gairebé d'un altre programa. I procrastinar és tot un tema, que ens donaria per un altre
Sí, sí. No, mira, segurament amb internet s'ha obert una nova era al voltant
de la protesta.
Al voltant del fet aquest i alguns escriptors, n'estic convençut, han empantanegat amb internet, no? Però sí que, tornant un moment a la novel·la que posava l'exemple de l'Albert Fons de Jean Balaia, això, és a dir, apareix aquesta idea, però penso que és també com bastant del segle XXI, no? Aquest punt en aquest cas que l'escriptor estigui en una residència que va ser com anecdòtic, però aquest punt fragmentari, no, de pensament que ara s'aboca una cosa, ara després a una altra i que costa molt una continuïtat, també això ens està ensenyant una mena d'atenció diferent a la d'abans, en aquest cas a través d'un escriptor, no?
Hi ha un altre tipus de prosa que no és ben bé de ficció, però que té interès, i que té a veure amb la procrastinació també, que té interès destacar, que és la prosa acadèmica, no? I a l'escriptura no de textos de ficció o de novel·les, sinó d'assajos o sobretot tota aquesta atmosfera, tot aquest món d'articles acadèmics que s'han de presentar. I recordo sobretot amb un somriure, perquè és una novel·la que m'ho va fer passar molt bé, de David Lodge, que es diu Small World, no? Una novel·la campus, potser una de les grans novel·les campus mai escrites, on hi surt tot un món de personatges del món acadèmic, cadascun dels quals, per cert, encarna una teoria diferent de manera molt abraonada i molt divertida. Evidentment, hi ha un punt de caricatura en tots ells, però un d'ells és algú que ha de fer un article i que crec que només aconsegueix passar a la segona línia, no? I que té un primer, té un primer paràgraf molt bo, on exposa el que vol exposar, però no, i a més tota la novel·la anem llegint reproduït aquell paràgraf, perquè és una veritable tortura que tu comparteixes amb el personatge, que no és capaç d'avançar, és incapaç de seguir endavant, no? I la paròdia està molt ben conduïda. Hi ha aquest apartat paròdic, ho citava a l'inici, un apartat també metaliterari, i per seguir, l'Albert Fons ara el citaves, no? per posar també alguns exemples de literatura catalana, si la teniu present, fa alguns anys, que crec que fins i tot va guanyar el llibreter, Paul Beckman va escriure una novel·la titulada Novel·la a Quants Crema, on el protagonista no únicament era escriptor, un dels protagonistes, sinó que a més jugava constantment a la metaficció, un punt monzoiana, no? Per tant, aquesta línia encara no s'ha exhaurit. I després, clar, hi ha una novel·la també en recent que és Sola, de Carlota Gurt, on ella mateixa és una reescriptura. La novel·la és una reescriptura de Solitud, de Víctor Català, i la protagonista no és la Mila, és la Remei, que se'n va a Saïlla en un mas, i allà, entre altres coses, al marge de resoldre qüestions, diguem, amb la seva mare i amb el seu ex, on bé, no és ben bé un ex, se suposa que és encara el seu marit, i amb diferents qüestions de la seva vida, ell és una filòloga, la Remei és una filòloga que vol escriure, no? I això què permet? Permet aquest recurs narratiu, permet a la Carlota Gurt, escriptora, que hi hagi una candidata escriptora que es tanca en un mas a escriure i que, per tant, reflexiona sobre l'escriptura, no? I reflexiona sobre si ha de fer una novel·la de mètode, però no perquè el mètode no funciona, si en realitat les novel·les són de laboratori i poses aquests ingredients. És a dir, jo crec que ella mateixa hi ha també un punt de no de satiritzar, però sí de destacar o de posar així en circulació alguns dels tòpics. Això que t'ho permet? Tenir una persona que vol escriure, no? I llavors gairebé de manera terapèutica acabes exorcitzant alguns dels teus fantasmes a través d'aquest personatge, no?
Sí, totalment. Em feies pensar només en un recurs que també s'havia fet servir o que es va anar incorporant de manera molt clara a les novel·les, diguem-ne, del modernisme, principalment anglès, però també francès, no? Però el modernisme de la primera meitat de segle, pensava que sent el Huxley de contrapunt, no? Que té el seu personatge escriptor, que bàsicament va notant totes les seves disquisicions sobre com ha de ser la seva novel·la o el que ell entén que ha de ser la novel·la, llavors acaba funcionant com una mena de metacomentari, no? És a dir, aquest escriptor que està dins de la novel·la reflexionant sobre el que és fer una novel·la o com ha de ser la novel·la del segle XX, acaba també fent ressonant amb la novel·la que tu estàs llegint, no? Gide també ho feia en els falsificadors de moneda, i una mica ha estat un gest interessantíssim, perquè també amb això que deies de la metaliteratura, al final els escriptors que pensen sobre el seu art acaben utilitzant la novel·la una mica en el sentit inicial de la modernitat. És la novel·la gairebé com aquest espai en el qual el que hi ha en joc no és, com deies, amb la Carlota Gurt, no? Un mètode, una fórmula que s'aplica, sinó el que hi ha és una investigació. Llavors és aquest recordatori, normalment l'escriptor també ha servit per introduir aquest recordatori dins de la novel·la mateixa, de que la novel·la no s'està mai quieta, no? Que sempre està buscant i sempre està investigant quins són els seus límits, fins a on pot arribar, quins gèneres pot incorporar, què pot, o en quin punt deixa de ser novel·la, no? Que és un punt que gairebé la novel·la no ha sabut trobar mai, perquè sempre que ha incorporat teatre, ha incorporat assaig, ha incorporat filosofia, ha incorporat biografia, crònica, la novel·la segueix aguantant, segueix sent novel·la. Llavors en diem novel·la metaficcional, novel·la biogràfica, el que sigui, però segueix sent novel·la.
La trilogia a Nova York, ara feies pensar la postmodernitat, no? Paul Auster també hi ha jugat, això, des de qui mira, qui escriu, qui persegueix, qui d'allò, Irving, en fi, la tradició nord-americana, perquè l'operació d'Irving és diferent, però també inclou, recordo, el món segons Garp, també un personatge que és escriptor, és a dir, té diferents encarnacions. No, i no voldria acabar sense citar un dels meus escriptors preferits, sobretot perquè és accidental, que escriu només ocasionalment i ho fa d'una manera molt divertida, que és un gosset nascut en una vinyeta de Schultz i es diu Snoopy, gosset per tots coneguts. Si recordeu una de les imatges que potser tenim més al cap de Snoopy, és ell sobre la caseta amb una màquina d'escriure, no? I què escriu Snoopy? Entre altres coses, Snoopy va ser el culpable que una frase que és l'inici d'una novel·la d'Edward Bulwer Lytton es convertís en un lloc comú. Hi ha una vinyeta de Snoopy on surt ell escrivint i el que diu és "It was a dark and stormy night". "It was a dark and stormy night" és l'inici d'una novel·la d'Edward Bulwer Lytton i és, a més, l'excusa per un premi, que és un premi divertidíssim, que us recomano que, si no coneixeu, busqueu a internet la llista de guanyadors. Hi ha un premi al pitjor inici de novel·la. Per què? Perquè aquest llibre, aquesta línia, "It was a dark and stormy night", es considera el pitjor inici de novel·la de la història de la literatura, gràcies al fet que l'estaqués Snoopy i que Edward Bulwer Lytton, doncs, una novel·la seva... Per què? Perquè, en fi, evidentment no cal ni explicar-ho, perquè concentra tots els tòpics possibles que s'han d'evitar, no?, abans a l'hora de posar en circulació una història. No feu mai una descripció atmosfèrica ni meteorològica per començar, no? Plovia, era una nit terrible, en fi. Doncs bé, en tot cas, Snoopy, recordeu que també ha estat allà un protagonista escriptor. I abans citàvem escriptors reals i ficcionats i bestsellers i tot això. Hi ha un personatge que també, no com a escriptor, però que tu deies, no, Borja, que els fan fer coses que no, potser no pertoquen. Sigmund Freud és protagonista accidental d'una novel·la, vaja, és bastant protagonista d'una novel·la que es va de Jed Ravenfeld, que es va dir "La interpretació de l'assassinat", on Freud és convidat, juntament amb Jung i amb altra gent, a Nova York l'any 1909 a fer una conferència a la universitat. I tot just aquella nit que arriben, hi ha un crim, no? Apareix assassinada una dona. I aleshores, a través, per descomptat, de la psicoanàlisi, no?, es converteix Sigmund Freud gairebé en una mena de detectiu occidental. No? En fi, una novel·la qüestionable en els seus mecanismes, sobretot, i que jo crec que Sigmund Freud, no com a personatge, sinó com a ell mateix professional, té altres mèrits. No? Què dius, Anna?
No, home, és que ara m'has fet pensar segur que en aquesta novel·la l'assassinat va ser una nit fosca i tempestejada, molt clarament, ho he vist. I això, i després he pensat, ja van fent el seu dia, a l'inici dels temps, pràcticament un marac d'inicis i finals, però potser hem d'agafar aquesta veta un dia.
L'agafarem perquè també és inacabable. Va, acabarem avui amb Luciano i sobretot amb Rodolfo, que, com sabeu, juntant amb Mimí, Rodolfo és el gran poeta de la bohème, de les escenes de la vida bohèmia, segons el llibre Henri Murger, que després Puccini va convertir en una obra mestra, i aquest punt, qui són un poeta, cosa faccio, escrivo, e com escrivo vivo, aquesta gran aspiració tan difícil pels bohemis, i que, efectivament, que més enllà, en l'actualitat tampoc podem dir que els poetes puguin viure dels seus versos, amb poques excepcions. En tot cas, avui a Ciutat Maragda hem volgut repassar llibres on els protagonistes siguin els mateixos escriptors des de molts punts de vista, i ho hem fet, com sempre, amb Ol Beltran i avui també amb l'Anna Vallbona i amb Borja Bagunyà. Dai, invoca el lupo, Rodolfo, que amb la poesia tinguis més sort que els altres que t'han no hi precedit, però que en tot cas t'han acompanyat. I ho deixem aquí, ens veiem, sentim la setmana que ve, com sempre, amb la Rosa Silloré, també disfrutant de la Bohème. Adéu-siau.